Joan Vintró, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns al catedràtic de Dret Constitucional, que avui ens fa moltíssima falta. A veure, Joan Vintró, que el jutge Llarena suspengui de les seves funcions els processats per rebel·lió i que ordeni a través d'aquesta interlocutòria és en l'aplicació del 384 bis, perquè hi ha en aquests moments un processament en ferm per rebel·lió en situació de presó, que és el cas?
Bé, aquest és l'argument que ell dona, el que passa que jo crec que aquí hi manca el supòsit de fet necessari per l'aplicació adequada de l'article. I el supòsit de fet adequat és que s'hagi produït, suposadament, un delicte de rebel·lió amb unes característiques especials, que és que hi hagin intervingut armes de foc o explosius. Això ho diu les dues sentències del Tribunal Constitucional que es projecten sobre la constitucionalitat d'aquest article, d'aquesta mesura. I perquè es pugui estendre el delicte de rebel·lió a aquesta mesura, el Tribunal Constitucional diu que s'ha de tractar d'una rebel·lió amb armes de foc i explosius. De tots els relats que ha fet el jutge Llarena sobre els fets produïts, mai diu que hi hagi hagut aquestes característiques. És més, en l'últim ja comença a discutir fins i tot si hi ha hagut violència, diu això ja ho aclarirem en el judici oral. Però en qualsevol cas, mai ha dit que hi hagués violència amb armes i explosius. Per tant, l'aplicació del 384 bis és absolutament inadequada i contrària a la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el tema.
Però, és clar, ell en la interlocutòria diu això, no? Ordeno que se'l suspengui. Això quin marge de maniobra té per part de la defensa d'aquests diputats que en aquests moments són en presó preventiva? Recordem, no hi ha hagut un judici, no hi ha sentència, les interlocutòries no parlen de violència ni amb explosius ni amb armes, no?, de guerra, perquè això és el que diu la... Però quin marge de defensa tenen?
Bé, jo crec que hi ha dos qüestions a considerar aquí. Per una banda, cadascun dels diputats afectats té el seu dret a recórrer a la interlocutòria perquè afecta el seu dret fonamental de participació política de l'article 23 de la Constitució en tant que diputats, i per tant té tot el dret a recórrer en la via penal, en el mateix Tribunal Suprem, i demanar la mesura cautelar mentre no resolgui de suspensió de la suspensió. Si no obtingués satisfacció amb això, aquests mateixos diputats individualment poden anar davant el Tribunal Constitucional en emparament. Des de la perspectiva institucional, el Parlament no pot recórrer contra la interlocutòria. El que el Parlament té, perquè així també li diu als jutges, que ha de prendre les mesures per la plena efectivitat. Per tant, la plena efectivitat de la suspensió depèn de les mesures que hagi d'adoptar el Parlament. Aquí al Parlament doncs, ha d'aplicar el seu reglament, la mesa rebrà la notificació avui, i la mesa haurà de valorar què fa, si ho envia a la Comissió dels Diputats, de l'Estatut dels Diputats, si demana un informe als serveis jurídics, si fa les dues coses, i a partir d'aquí, llavors, d'acord amb el reglament, el Parlament doncs, decidirà si ho aplica tal com li demana el jutge Llarena, o bé, si entén que, com que és un assumpte que és de l'Estatut dels Diputats, i l'Estatut dels Diputats és una matèria que correspon al reglament, doncs s'aplicarà el reglament i podria decidir, d'acord amb el ple i amb la Comissió de l'Estatut dels Diputats, doncs, de tenir a seguir el criteri del jutge Llarena, cosa que segurament provocaria una reacció del govern central via article 161-2 davant el Tribunal Constitucional per desatenció, diguem-ne, a l'actuació del jutge.
Per tant, els poden acusar de desobediència, no?
Bueno, de moment el que es demanaria seria que l'actuació del Parlament, doncs, no seguint la indicació del jutge Llarena, doncs es contraria a la Constitució i, per tant, doncs, que queda suspesa i segurament amb els advertiments doncs, de rigor de l'actual responsabilitats en relació a aquesta qüestió.
Però Pablo Llarena en aquesta interlocutòria es guarda les esquenes de la interpretació política de dir suspesos aquests diputats, malgrat que no hi ha hagut violència, no? Dient, escolta, si els voleu substituir, substituïu-los, no? Com dient, sí. Jo no estic alterant la majoria parlamentària.
No, aquesta és una decisió bastant curiosa, perquè jo crec que no li pertoca en el jutge Llarena, diguem-ne, innovar l'ordenament. La previsió aquesta del de la figura del diputat suplent, que existeix en altres països, fins i tot europeus i llatinoamericans, no existeix en el nostre sistema. Per tant, no hi ha aquesta figura del suplent que intervé quan el titular pot actuar. Aquí no hi ha una previsió en aquest sentit, ni en els reglaments parlamentaris, ni sobretot en la llei electoral. Per tant, clar, la implementació d'aquesta mesura planteja a primera vista dificultats, perquè voldrà dir que, suposant que es volgués posar en pràctica, que el Parlament haurà de fer una certificació dient que han estat suspesos, contactar amb els següents de la llista perquè vagin a la Junta Electoral a demanar una credencial, un tipus de credencial que no està prevista en l'ordenament, perquè seria una credencial provisional per l'exercici de les funcions, i aquesta és una tipologia que la Junta Electoral no té prevista. Mm. Per tant, des del punt de vista jurídic, és una solució, diguem, fora de lo comú. Altra cosa és que, efectivament, això que posa en relleu és que el jutge és conscient de que aplicar això té unes conseqüències polítiques gravíssimes, perquè altera el joc de les majories, altera la voluntat política dels ciutadans de Catalunya expressada a les eleccions del desembre del 2017, i davant d'aquest garrot, doncs, dona la pastanaga de fer això de la substitució, sí, que evidentment és una mala solució i és una solució jurídicament molt discutible. Altra cosa és que, potser, no ho sé, el Parlament, si les circumstàncies són adverses perquè s'enfronta amb un mur davant dels possibles recursos o decisions que adopti, doncs potser no li calgui altre remei que acceptar-ho per no perdre el joc de les majories actualment existents. Mm. I amb això no vull dir que s'hagi de fer això, sinó situant, diguem-ne, tots els escenaris possibles.
Suspensió, que no és el mateix que inhabilitació, que són coses diferents, no?
Sí, això és una suspensió. És a dir, la suspensió el que significa és que la persona, el diputat suspès, no pot exercir cap dels seus drets, fonamentalment, doncs, el dret de participació en el Parlament, el dret de vot, els seus drets econòmics, etcètera. Per tant, no pot, ara no perd la condició. Què significa? Que quan la suspensió deixi d'estar vigent, pot recuperar l'escó. Sí. Aquesta és la diferència amb la inhabilitació, que la inhabilitació, diguem-ne, és la pèrdua absoluta i irreversible de la condició. Què passa? Que una suspensió, diguem-ho així, presumiblement de llarga durada, com la d'aquest cas, alteraria el normal funcionament de les institucions, perquè li faria perdre els partits independentistes la majoria que tenen. Clar, davant d'aquesta situació tan greu, adoptada per una simple mesura cautelar, llavors no es podrien passar tres coses. O s'accepta aquesta alteració de les majories parlamentàries, o els diputats dimiteixen i renuncien, i per tant irreversiblement deixen de ser diputats i entren els següents de la llista. I la tercera, que és aquesta que ara s'ha inventat el jutge Llarena i que no està prevista a l'ordenament, és dir, vostès se segueixen suspesos, podran recuperar la condició, però es pot acceptar que entrin els següents de la llista i seran diputats per una temporada.
Sí, sí. I una altra qüestió. Joan Vintró, avui abuso del catedràtic de Constitucional perquè hi ha diverses coses. Clar, l'article 384 bis, que és el que ha aplicat Llarena amb aquesta lectura, diguem, pròpia, estableix clarament que això és mentre duri la situació de presó. I, és clar, a Carles Puigdemont com l'afecta això? Perquè diu a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, a Raül Romeva, a Jordi Sánchez, a Jordi Turull, a Josep Rull i a Carles Puigdemont. Carles Puigdemont no està en cap presó.
Sí, aquesta és una altra aplicació del 384 bis, en el meu parer, irregular. Com vostè diu perfectament, el senyor Puigdemont no està a la presó. Pot haver-hi unes ordres de recerca i captura o fins i tot unes decisions sobre que ell hauria d'estar a la presó, però no està físicament a la presó. Mm. Per tant, com que no està físicament a la presó, no li hauria de ser aplicable aquest article. I per tant, des d'aquest punt de vista, en aquest aspecte, també jo crec que hi ha un altre element d'aplicació inadequada del precepte.
Clar, i aleshores, ja per acabar-ho de complicar, en el comunicat que van fer públic ahir des del TSJ en relació al que ha decidit Pablo Llarena, diu que separa les causes i aquells que, segons ell, són fugits de la justícia, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel, que tots s'han posat a disposició dels tribunals europeus, perquè és el que van fer tots, no? Anar-se'n i personar-se a Escòcia, a Bèlgica, a Suïssa, a Alemanya, etc. Ho ha separat la causa. Els declaren rebel·lia i se suspende el curso de la causa respecto a estos, que quedaran en otra pieza separada. Mientras sí. No se... Llavors, val, si estan en una causa separada, com els afecta el delicte de rebel·lió, els que els afecta el delicte de rebel·lió, i com pot suspendre de càrrega Carles Puigdemont si hi ha una causa separada que no és la que afecta l'1 d'octubre?
Bé, jo suposo... Jo no sóc expert en dret processal i, per tant, aquí la meva resposta potser no serà del tot precisa. Jo entenc que el que intenta és, per una banda, tirar endavant amb tota la llei processal, sí, amb la normalitat que pot ser-ho amb aquells que estan...
pels delictes de rebel·lió.
I a les presons, i per tant que aquí no hi ha cap problema perquè es desenvolupi el judici oral amb normalitat, i per tant en aquells casos en els quals això no és possible perquè estan fora, no vol barrejar aquesta situació i per tant els altres els diguem, els separa, però en tot cas amb una qualificació o amb una instrucció dels fets que és comuna amb l'altra. Uh-huh. I, per tant, des d'aquest punt de vista, encara que processalment segueixin itineraris diferents a través de la peça separada, l'objecte, si finalment es produís el judici en rebel·lia o el que fos, serien les mateixes qualificacions.
Doncs Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional, li agraïm moltíssim que ens hagi atès avui i potser l'han sentit des de la presó les persones directament afectades per aquesta qüestió i els ha ajudat a tenir una informació diferent del que segurament hauran també llegit i vist en les televisions i a les ràdios. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Que tinguin molt bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.